Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Ràdio Estel. Una forma de ser.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Avui us parlarem del servei de l'acompanyament religiós als hospitals que porta a terme la delegació de la pastoral sanitària del Bisbat de Girona. També tindrem amb nosaltres la crítica cinematogràfica de valors del periodista Narcís Mir. Això i més, avui a Església Viva. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Dimarts passat, en la festa de la Mare de Déu de Lourdes, celebràvem la Jornada Mundial del Malalt. Enguany, la Jornada Mundial i tot l'any ens proposa afrontar la solitud, sobretot en les situacions de malaltia. Per això, el lema de l'any és acompanyar en la solitud. Es tracta d'una proposta del Departament de Pastoral de la Salut, de la Conferència Episcopal Espanyola i la de la Tarraconense, concretant el lema proposat per la Santa Seu. Veniu a mi, els qui esteu cansats i afeixugats, i jo us faré reposar. La solitud és considerada una epidèmia del segle XXI. Segons les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadística, prop de 5 milions de persones a Espanya asseguren sentir-se soles, dels quals quasi la meitat són persones grans. Cal distingir les diverses situacions de solitud. Hi ha una solitud que podem dir és buscada, necessària i saludable. És molt necessari tenir moments de solitud, d'intimitat amb un mateix, per conèixer-se millor, per sentir els sentiments, per reflexionar entorn del que vivim, per experimentar la necessitat de l'altre, de Déu, i dels altres, les persones, per prendre decisions. Si no assumim i escollim els moments i espais de la pròpia solitud, serà molt difícil afrontar la solitud no volguda, experimentada, com sentir-se abandonat i desemparat. Hi ha la solitud dels ancians, que la majoria han viscut anys en família i ara, en una residència o a la pròpia llar, es troben molt sols, malgrat tinguin altres persones al seu costat. Ells desitgen que se'ls dediqui temps per a compartir. Doncs ara tenen molt temps. Desitgen companyia, estimació i tendresa. Necessiten comprovar que se'ls recorda, que se'ls escolta, que continuen sent estimats i són membres importants de la família. No podem oblidar els ancians que s'han quedat sense família i que també necessiten la sol·licitud de persones que es converteixen d'alguna manera en la seva família. La solitud dels malalts. La malaltia és un d'aquests moments en els que més fàcilment es pot experimentar la solitud. La preocupació per la gravetat del diagnòstic, la incertesa de la curació, el dolor, les pèrdues en la vida social, potser del treball, de capacitats físiques, l'estança en l'hospital. Certament la malaltia és un moment d'experiència de solitud, tant si s'està acompanyat com si s'està més sol. Tanmateix, és molt important sentir-se acompanyat en l'experiència de la malaltia, respectant la situació de cada malalt. Cal tenir present, també, la solitud de les generacions que viuen enganxats als seus aparells mòbils i pendents de les xarxes socials, malgrat no es tingui consciència d'aquesta solitud. Caldrà acompanyar-los per recuperar les relacions interpersonals, el tracte directe amb les persones, per recuperar el gust de mirar-se, d'escoltar-se. Doncs no és comparable la relació personal i l'expressió amb el rostre que el que poden transmetre els emoticons. La imatge d'un grup de persones al voltant d'una taula fent un àpat, ho he comprovat diverses vegades, tots en silenci, mentre miren els seus mòbils, suposa un veritable problema d'aïllament, de comunicació, de manca de relació personal, d'individualisme. Sense oblidar les persones que, malgrat estar acompanyades, es troben soles. També es necessita acompanyar aquestes solituds. Els cristians, a semblança de Jesucrist, som cridats a descobrir i alleujar totes les formes de solitud. Acompanyar, estar a prop, entendre el que l'altre viu i compartir és missió urgent. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Anem tot seguit a escoltar el punt de vista d'aquesta setmana que ens el porta la periodista del Diari de Girona, Laura Fanals. Benvinguda, Laura.
Hola, bones.
Molt bones, com vulguis.
Divendres 24 de gener vam celebrar Sant Francesc de Sales, patró de periodistes i escriptors. I realment sembla que als periodistes ens cal més que mai la protecció d'un patró. En un moment en què oscil·lem entre notícies falses i propaganda, entre el sensacionalisme i la trinxera ideològica, sembla que les veus honestes i reflexives no estan de moda ni obtenen ressò a les xarxes socials. Però aquestes veus són necessàries. És cert que el periodisme no pot ser 100% objectiu, i potser ni tan sols cal que ho sigui, però el que sí que ha de ser és honest. Honest per dir-nos allò que no volem sentir, sense necessitat de faltar el respecte ni d'inventar res. I valent per atrevir-se a donar veu als que no tenen gabinets de premsa ni altaveus mediàtics. Però perquè aquest periodisme pugui existir, sobretot, cal gent que el vulgui escoltar. El periodisme ha de ser compromès, és cert, però també ho ha de ser la ciutadania. Ciutadania que no es quedi amb el primer que llegeix a internet, sinó que tingui ganes d'aprofundir i de no tancar els ulls davant del que no interessa. Només treballant plegats aconseguirem una societat més democràtica.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Tot seguit us oferim un reportatge que sobre l'assistència religiosa en els hospitals gironins va ser emès per al programa de televisió diocesà Temps d'Església que dirigeix Xavier Roca. És tota una sèrie d'impressions, d'opinions sobre com es porta a terme aquesta assistència religiosa en els hospitals de la nostra diòcesi. A continuació us oferim l'àudio de l'esmentat reportatge.
Doncs el servei que s'ofereix de saltoret als pacients...
Mossèn Sebastià Aupí, responsable del servei religiós de l'Hospital Josep Trueta i de l'Hospital Santa Caterina.
En principi és un acompanyament espiritual o en alguns casos també fins i tot religiós, quan hi ha més assistència de sacraments i de vivències més vinculants amb un fet religiós. Aquí tenim l'oportunitat d'una bona col·laboració tant amb l'Església Catòlica com en altres esglésies que hi ha per la zona, i això ens permet doncs, un enriquiment d'acompanyament a moltes persones. Aquí també la qüestió és que fa un temps van començar a fer una reflexió conjuntament amb la direcció d'una actualització del servei religiós, i ara, des de fa pocs mesos, han passat a ser servei religiós a servei de suport emocional i psicològic, perquè el servei s'ha disgregat en diferents potes d'un mateix tamboret. Hi ha una pota que és el suport psicològic en les famílies que ho demanen. Després hi ha l'acompanyament espiritual a les persones doncs, que volen una vivència més vinculada amb valors, amb una vivència religiosa, amb una vivència molt més vinculada amb un model de persona i de tarannà. I llavors també tenim tot el tema de suport emocional, que és una tercera pota, que és la gestió que un viu doncs, de notícies que en un hospital a zona, no? Males notícies per la mort d'una persona estimada, mala notícia per unes analítiques que semblava que serien rutinàries i te fan descobrir que tens una malaltia que dintre un temps pot ser final, però que ara marques un estil de vida de cronicitat i llavors això també demana uns matisos d'acompanyament i discerniment de la pròpia vida. I llavors és això, no? Aquest complement d'aquesta pota, d'aquest tamboret de tres potes, que aquestes tres potes, doncs, amb tot l'equip i amb altres professionals de la casa, doncs, intentem respondre a tots els pacients i també als seus entorns familiars i d'amistat.
Aquest servei és d'atendre les demandes per part de la gent hospitalitzada.
Mossèn Benet Galí, de l'Hospital Josep Trueta.
O la seva família, que demana ajut en aquest ordre, sigui psicològic o espiritual. Jo, com a capellà, juntament amb l'equip, atenc especialment doncs, l'atenció religiosa catòlica.
La meva tasca dins del servei emocional i psicològic d'aquí de l'hospital...
Goretti Pijuan, de l'Hospital Universitari Josep Trueta i de l'Hospital de Santa Caterina.
És, per una banda, fer l'assistència més de caire espiritual, religiosa, a tots els pacients que demanen el servei. Llavors, també, per altra banda, també faig el servei de suport psicològic a la UCI, a l'unitat de cures intensives i a la unitat que se'n diu aquí d'intermitjos.
Jo sóc la psicòloga del servei de neonatologia, treballo a la UCI neonatal i sobretot cobreixo el servei d'obstetrícia. I el que faig...
Natàlia Artigas, de l'Hospital Universitari Josep Trueta.
Sobretot és acompanyar les famílies que tenen algun fill ingressat a la unitat de neonats, ja sigui perquè ha sigut prematur o ja sigui perquè ha nascut amb alguna patologia, i sobretot acompanyo gestants que pel que sigui durant la gestació o el poc temps d'haver nascut poden haver perdut en el seu nadó.
Abans, doncs, el capellà passava a totes les habitacions, perquè tot era catòlic, tot era d'allò. Ara la gent, la nova llei de llibertat religiosa, cal respectar, i així ho fem, i va segons la demanda de la gent. Això algú no ho sap. Quan veuen que anem a una habitació i donem la comunió, i jo la puc rebre, o sigui, és que no, esclar, a vegades no se sap, i en prou vull dir, és a petició de l'usuari. La fe ajuda, certament, la persona que creu, confia, jo sempre els dic el mateix, hem de confiar en els d'aquí, o sigui, en la medicina, de que aquests senyors fan una promesa en la seva feina de salvar vides. Per tant, d'allò, però hi ha una altra dimensió, que és la de l'esperit, que ens conforta saber doncs, que encomanem a Déu la nostra vida, que és un regal, que l'hem d'administrar també com sabem, però que és del seu. I per tant, aquesta dimensió doncs, també ens ha de consolar i ens ha de donar fermesa i esperança. La gent de fe, vull dir, això, i d'altres que potser sembla aparentment estan allunyats, s'hi agafen. Tenim experiències de tot en quan està preparat davant doncs, del sofriment i de la mort. Per regla general no hi estem massa preparats perquè ho apartem, com si no anés amb nosaltres. Igualment com, que sé jo, la mort, es posen els tanatoris a fora dels pobles, els infants no han d'anar als enterros, coses que dius, per què ho allunyem? Si és una realitat de cada dia i hauríem d'integrar-la. Jo això ho predico sovint en els enterraments. Si tenim integrada la pròpia mort, vull dir, ens la mirem sense por. Però sí, clar, si l'apartem, i en aquí se'n fa aquesta experiència. Però hi ha més realitats positives que negatives, de persones que davant del d'allò troben aquella serenor, aquella pau, i la fe no els hi fa cap nosa.
A mi el que m'ajuda més a la meva tasca, sobretot en quant a valors cristians, és la confiança i l'esperança. Perquè trobes en què moltes vegades la humanitat arriba a un tope, no? Se'ns acaba. Llavors, hi ha moltes vegades que atens a persones, atens a famílies, casos que inclús com a professional et semblen increïblement injustos, no? Quan veus casos de sofriment i de patiment de persones que realment s'ho estan passant malament. Llavors, el que m'ajuda a mi en aquests moments és sobretot això, no? Aquesta confiança.
Penso que els valors, no, a l'hora d'acompanyar són fonamentals, no? Intento, doncs això, no, estar atenta a quines són les necessitats que tenen aquestes famílies per la seva situació i pel que estan vivint en aquell moment i intentar captar el que els pot ajudar a viure a vegades moments tan difícils, doncs això, com el simple fet de tenir un fill ingressat a la unitat només néixer, que no s'hi semblen gens a el que ells haurien desitjat i volgut, no? I que tenen que estar en una UCI neonatal on saben que estan lluitant entre la vida i la mort, no? I, bé, és a dir, és captar aquesta sensibilitat, aquesta empatia i aquest poder acompanyar-los sense jutjar i veient el que poden necessitar.
Les experiències que més em marquen treballant en aquí són aquelles persones que afronten la mort amb serenitat i amb pau, que hauria de ser l'habitual, i per desgràcia són els casos especials per mi. Però és que et faciliten tant l'acompanyament perquè et transmeten aquesta serenitat i aquesta pau a tu també. Llavors, quan tu pots agafar una persona de la mà i dir, mira, t'acompanyo en aquest camí, però és que és ella moltes vegades la que t'acaba acompanyant en a tu, a mi aquests són els casos que realment em toquen.
Evidentment n'hi ha moltes, que moltes experiències que vivim aquí, que evidentment et toquen, et remouen i no te deixen indiferent, no? I que segueixi siguent així, perquè jo penso que és una part importantíssima per poder acompanyar, que és la de la proximitat, no? I t'has d'implicar i t'has de mullar, evidentment. Però sí, no fa gaire hem tingut un cas que ha sigut bonic, no? dins de la situació, perquè al final han estat una parella que han perdut el seu fill, no? Però era un fill que durant la gestació ja s'havia detectat que era un nadó que venia polimalformat, no? I que tenia una malaltia incompatible amb la vida, però aquesta parella va decidir portar endavant la gestació fins que el nadó morís i van poder acompanyar-los respectant totes aquestes necessitats. Una parella que també eren creients i tenien fe i, per tant, van poder fer tot el suport amb el servei religiós, es va batejar, van poder estar acompanyats de tota la seva família i tot i lo dolorós que va ser tot, la família es va anar molt tranquils i, sobretot, donant les gràcies a tothom que els havíem acompanyat, no? I això és dolorós, però fa que la teva feina tingui molt de sentit.
Francesc Llach, del Servei Religiós de l'Hospital de Santa Caterina de Girona.
Bé, la meva tasca és ajudar, doncs, el mossèn que hi ha aquí, que són entre en Cebes i mossèn Benet. Aleshores, és fer acompanyament als malalts que ho demanen i donar-los el servei, doncs, religiós, així. Però més que tot és acompanyament. Doncs, per exemple, els que volen la comunió o així, també podràs parlar amb ells, estar amb ells. Mira, la meva història és que jo ja fa molt de temps que estic dintre coses de l'Església, no? En catequesis, en animació de la litúrgia, i llavors, de vista que en el grup de les comunitats de fe i llumicis, i aleshores, com que l'Hospital d'Olot el van fer a la parròquia de mossèn Miquel, que era on estava fent jo les coses, mossèn Miquel Ramió, aleshores me va oferir, doncs, poder fer aquest servei, em va posar en contacte amb mossèn Sebastià, i ens vam posar d'acord i així, i o sigui, jo vaig començar a l'Hospital d'Olot fent això, el servei aquest. I llavors, ara estic tres dies a l'Hospital d'Olot i dos aquí al Santa Caterina. L'Evangeli, el que diu Jesús, tot el que feu amb un d'aquests més petits, a mi m'ho feu, doncs és això. I com Teresa de Calcuta deia que cada vegada que tocava un malalt era que tocava el mateix Crist, doncs és el que m'ha... A mi això és ser la base principal. Jo veig que els que estan amb, que tenen fe, que tenen això, ho porten molt més bé que no pas els que no en tenen. O sigui, això d'esperar amb un més enllà, esperar amb un d'això, ajuda molt. Per exemple, vaig tenir un noi jove que s'havia allunyat de l'Església, no? De tot el que era Déu i així, i aleshores una vegada, com va estar malalt i així a les acaballes, doncs em va demanar que per pregar i tal i qual, i, però va dir, diu, és que ja no me'n recordo ni del Pare Nostre, dic, només me'n recordo de les oracions de com era petit, dic, doncs comença per aquí, ja és per on hem de començar. I una altra que també vaig, bueno, n'he tingut diverses, moltes, però una altra va ser una mare de família que tenia dos nens petits, que la vaig fer l'acompanyament i fèiem sempre broma, era de roses i tal i qual. I, esclar, llavors, per exemple, a Olot hi tinc més contacte amb els que he tingut a l'hospital, perquè al ser d'Olot, doncs, així és aquí, un cop t'han marxat, costa saber on són. I com un dia que vaig anar a passar uns dies a Roses, vam anar a missa a Roses i vaig veure l'esquela, doncs, que havia mort, i, esclar, aquestes coses et commouen.
Germana Sales Granell, de l'Hospital de Santa Caterina.
M'ha portat molta felicitat, de veritat. Me he cambiado mucho también en el carácter y en todo. Porque pienso, porque después del uno comencé un enfermo, después del uno, del dos. Porque decía, van a hacer esto, decía, tranquila, ¿no? Después del uno, del dos, de verdad, hay que ir con paciencia, hay que hacerlo con todo, con calma, aunque muchas veces tengo mi duda y me cuesta aceptar el porqué de las cosas, que todavía no encajo bien esto. Esto no encajo nada bien, pero bueno, dentro de esto, pues voy hacia de mí, estamos haciendo asamblea, y al tanto también estamos de la providencia, cosa, y digo, estamos con la providencia. Bueno, San Vicente dice que había que confiar en la providencia, pero... Tienes que trabajártela, ¿no?
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Un cop al mes tenim aquesta secció de cinema de valors que ens porta el periodista Narcís Mir. Benvingut, Narcís.
Hola.
Com estàs?
Perfectament, doncs amb ganes de tornar-hi aquest inici d'any de 2020.
A veure què ens recomanes avui.
Doncs mira, inevitablement hem passat per la setmana dels Premis Òscar i volia parlar d'una pel·lícula que aquí no n'havíem parlat, que és la que ha sigut la gran triomfadora i que segurament doncs, molts cinemes de les nostres contrades i gent que ens escolta o ja l'han programat i ara la tornarà a programar, o fins i tot doncs, hi ha gent que li ha passat desapercebuda i ara serà un bon moment doncs, per recuperar-la, i que és aquesta pel·lícula que porta per títol Paràsitos i que doncs, ha estat en boca de tothom en els últims dies.
Paràsitos.
Paràsitos, sí, una pel·lícula coreana. I, bàsicament, per no donar masses spoilers, explicaríem que doncs, és una pel·lícula que ens parla d'una família. Ens parla molt de la quotidianitat actual de la societat actual i, bàsicament, és un element d'aquells que a tothom li ha passat que durant l'època nadalenca o unes vacances doncs, ve un parent a casa o algú conegut i passa uns dies a casa i sembla que no te'l puguis treure de sobre. Doncs, bàsicament, una mica el que explica la pel·lícula és això, és una família adinerada i benestant i doncs, els hi apareix de cop i volta doncs, una sèrie de personatges que el que volen és acostar-s'hi, sigui de la manera que siguin, per sortir una mica del seu fet habitual i quotidià de la vida diària. El retrobament entre aquestes dues famílies, el xoc que suposa socialment, és en el que se centra la pel·lícula, i el més interessant de tot és que és una pel·lícula que juga molt bé amb tot tipus de gènere mentre es va evolucionant el seu metratge. Passa des d'elements de la comèdia més negra fins als thrillers, fins a això, buscar un to molt crític cap a la societat actual, i fins i tot arribaria a dir que en certs moments tens certa por i podríem acostar-nos al cinema de terror. Per tant, barrejar tots aquests elements, anar des del cinema del thriller al terror fins a la comèdia, ho fa d'una manera molt intel·ligent i sobretot sense avorrir el personal, no? Que hi acabes entrant d'una manera molt normalitzada i que és una pel·lícula que t'acaba enganxant, i jo crec que...
Quins valors hi ha aquí, Narcís?
Bàsicament, jo volia destacar dos valors. Un, el de doncs, tenir una mirada més global cap al món del cinema internacional, és a dir, sempre estem acostumats a veure i a jutjar moltes pel·lícules que es fan aquí al nostre país o pel·lícules nord-americanes, i sempre hi ha aquesta barrera de dir, ui, el cinema oriental o el cinema que no és occidental, doncs el mirem d'una altra manera i, en canvi, ens hi hem d'anar acostumant. I, d'altra banda, també volia parlar d'aquests valors de fer una mirada cap a una mirada crítica cap a la societat actual tan tecnològica que tenim avui dia, que ens allunya una mica de les relacions humanes, no? I això hauríem de recuperar-ho com a valor, i és un dels elements que també tracta aquesta pel·lícula. Per tant, té uns elements socials molt, molt potents i molt fonamentals en el seu argument, i per això la volia destacar, a banda dels premis que hagi obtingut, que va guanyar Cannes, que s'ha convertit en el millor director, el seu director, o que hagi guanyat com a millor pel·lícula.
Paràsitos.
Paràsitos.
Quant dura?
Mira, sempre em fas aquesta pregunta. Sí. Aleshores sí que ho he mirat bé, i amb els crèdits, sumant-hi doncs les lletres finals dels crèdits, passa un xic de les dues hores. La pel·lícula, podríem dir...
Perquè no. És que hi ha gent que es cansa de la butaca del cine.
Sí, però també això té molt a veure doncs, amb l'argument i l'element narratiu. Hi ha pel·lícules molt llargues que et passen volant, i hi ha pel·lícules d'hora i mitja que sembla que no s'acaben mai.
Això, Narcís, ja saps que les pel·lícules en James Bond duren 2 hores i mitja i ens passen volant.
Passen volant, no?
Com si fos mitja hora, eh?
Ja, quan marxes ja esperes la que vingui la propera. Doncs sí. Això és el mateix. Dura 2 horetes, però és una pel·lícula que, com deia, des dels primers minuts t'enganxa i fa doncs, que estiguis molt enganxat a la seva trama, i passen volant.
Narcís, t'esperem el mes que ve. Gràcies per estar amb nosaltres.
Això, fins la propera.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest pròxim dilluns, recés de l'apostolat de l'oració a les 6 de la tarda al Temple del Sagrat Cor de Girona. També aquest dilluns, conferència titulada Sant Pere de Figueres, la història de l'edifici, a càrrec d'Anna Maria Puig, arqueòloga. Serà 8:15 del vespre al Cercle Esport de Figueres. Dimarts que ve, dia 18, conferència titulada L'espai espiritual en la pintura de Van Gogh, a càrrec de la doctora en Història de l'Art, Maria Josep Balzac, a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura de Girona. També dimarts, cicle de conferències Teologia a prop, als locals parroquials de Banyoles, a les 9 del vespre. Aquest dimarts, com dir i explicar als altres per què crec en Déu, anirà a càrrec de Joan Maria Amic. I dijous, missa i rosari a les 12 del migdia a l'església del Mercadal, a motiu del centenari de la mort de Santa Jacinta Martos, vident de la Mare de Déu de Fàtima. Recte final d'Església Viva. Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 16 de febrer, amb mossèn Josep Peric, rector de les parròquies de Santa Teresa i de la Sagrada Família de Blanes. Benvingut, mossèn Peric.
Gràcies, Àngel.
Quan vulgui.
Complir o complementar? D'infant, si et portes bé als Reis, porta bones notes i tindràs un... Porta't bé i estaràs content. Complir i fer el que et diguin. Algú ja de petit ens ha ensenyat a desobeir? Anar per la vida d'obedients podria ser pecaminós. Hipocresies, consentir injustícies, pèrdua d'identitat, complir l'expedient sense cor. Si no us feu més justos del que són els mestres de la llei i els fariseus, no entrareu pas al regne del cel. No es tracta del cumplimiento, es tracta de donar esprit, omplir de cor i de coherència el que fem. Sí, viure amb vocació i provocació la causa de Jesús.
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins a la setmana que ve.